Els taxistes segueixen les passes del personal d'educació i convoquen aturades pel mateix dia. L'amenaça que han fet és la de col·lapsar el centre de Barcelona dimecres que ve. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Després d'una setmana marcada per la cimera hispano-francesa a Barcelona i dijous, la setmana que ve segura, no segura tampoc gaire tranquil·la. Primer van ser els mestres, després el personal sanitari i avui els taxistes, els qui se sumen a les vagues. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Els taxistes amenacen ara en col·lapsar al centre de la capital catalana.
El sector que ja va protestar aquest dimarts té la intenció de tallar durant 4 hores la Gran Via, tot plegat després que el Departament de Territori continuï sense escoltar les seves demandes amb qui han trencat, de fet, les negociacions després que hagin sorgit 1.173 llicències BTC encara amb un any de vigència.
Aquest matí l'amenaça dels taxis ha sortit en boca del portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez.
La última vez que paramos 4 horas se suspendieron más de 300 juicios. Y es el último aviso ya. Es el último aviso. No queremos parar en las ferias.
A banda, el mateix dia que els taxistes sortiran, com dèiem, a protestar el personal docent, després que la reunió d'ahir dijous amb el Departament d'Educació no hagi servit per avançar amb les negociacions. Abans, també, el dia 24, ha convocat el personal sanitari i ara fa una estona el Sindicat Metges de Catalunya amplia la vaga convocada també per als dies 1, 2 i 3 de febrer. A banda, l'endemà de la cimera hispano-francesa i de les mobilitzacions independentistes, avui, Pere, ha sigut dia de reaccions.
Doncs sí, des del Consell de la República lamenten l'escridassada que va rebre el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, a la mobilització del sector sobiranista, però creuen que ho ha d'entomar perquè forma part de l'exercici democràtic.
Ho ha dit des dels micròfons de Ràdio Estel aquest matí un dels seus membres d'aquest Consell de la República, Antoni Castellà.
Per més que sigui una vintena o una quinzena que increpen en termes de lideratge polític, doncs democràticament ho entomes i ho assumeixes i ho aguantes.
El mateix Oriol Junqueras també ha parlat d'aquesta escridassada defensant-se dient que va venir d'una minoria i ho emmarca dins de la llibertat d'expressió. A banda, des de Madrid atien a la divisió de l'independentisme i critiquen també l'actitud del president aragonès de marxar de la rebuda presidencial abans d'hora.
És, en mi opinió, una falta de respeto. Yo le pido disculpas al president de la República Francesa porque un representante del Estado en Cataluña pues ha tenido un acto de desaire y de desconsideración hacia un país amigo y un país aliado como es la República Francesa.
Escoltàvem el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. I aquest cap de setmana, molta atenció al temporal de fred que ja afecta hores d'ara diverses carreteres per neu i per gel.
Són fins a 29 carreteres, la majoria a la província de Lleida, sobretot al Pirineu, estan afectades. 3 vies s'han tallat i és obligatori circular també amb cadenes per 8 carreteres més.
La borrasca i l'acumulació de gel i neu a les carreteres ha deixat també aquest matí sense transport escolar a una 60ena d'estudiants de l'Alt Berguedà i del Ripollès. A banda, aquesta hora a Barcelona estem pendents d'un incendi en un habitatge a la travessera de les Corts, cantonada amb Carles III, molt a prop del Camp Nou. De moment sabem qui treballen 4 camions dels bombers. Us ho ampliarem quan tinguem més informació. Pel que fa als esports, Dani Alves ha estat detingut aquest matí a Barcelona per la presumpta agressió sexual. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. L'exblaugrana ha comparegut a primera hora d'aquest matí a la comissaria dels Mossos per declarar com ha investigat i ara està esperant fer-ho davant del jutge.
I també sobre el Barça, ja coneixen els seus rivals als quarts de final de la Copa del Rei. Dimecres rebrà la Reial Societat al Camp Nou.
I el sorteig ha volgut que hi hagi derbi madrileny al Santiago Bernabéu, Madrid Atlètic de Madrid, l'Osasuna rebrà el Sevilla i el València l'Atlètic de Bilbao.
I en la plana cultural, Madonna anuncia que també actuarà el dia 2 de novembre després de l'alta demanda d'entrades pel concert que ja tenia programat pel dia 1. El concert del dia 2 també serà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Les entrades per aquest segon concert ja estan a la venda. Les més barates que queden a la pàgina web oficial, però estan a 340 euros. Madonna repassarà a Barcelona les 4 dècades de carrera musical. La gira mundial començarà a Vancouver el proper 15 de juliol.
Tot això a l'apartat de cultura i després d'aquesta cultura, com cada divendres, ens posarem al dia de les novetats musicals de la setmana. Ho farem amb la Mercè Mondello. Si ens acompanyeu des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Una informació meteorològica marcada, com dèiem, per aquest fred intens que ens farà notar bastant aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica marcada pel vent, per la neu al Pirineu i també per les baixes temperatures. Aquesta tarda continuarà nevant al vessant nord del Pirineu. El vent serà molt fort encara a la Costa Brava, comarques del sud de Tarragona, però res a veure amb els 166 km per hora que hem tingut aquesta passada matinada a punts de les comarques de Lleida. I per altra banda, les temperatures, ambient fred a tot Catalunya i allà on bufa el vent, la sensació encara és de més fred. I més fred que farà de cara al cap de setmana, quan les temperatures encara poden baixar una mica més. Màximes aquest cap de setmana a tot Catalunya, en general entre els 5 i els 10 graus. Però això sí, amb bastant de sol i només amb alguns núvols a les comarques del Pirineu. Demà, però, encara amb nevades al seu vessant nord, que desapareixeran de cara a diumenge. Diumenge sol, alguns núvols al Pirineu, ja sense neu, però encara amb vent als dos extrems de Catalunya i amb un ambient de rigorós hivern. I la setmana que ve, la situació meteorològica continuarà marcada per aquestes baixíssimes temperatures.
Avui acaba probablement l'última setmana tranquil·la del mes de gener. A partir de la setmana que ve, mestres, professors, metges, personal d'infermeria i taxistes sortiran al carrer per protestar i demanar millores en els seus respectius sectors. Avui, qui s'ha afegit a les aturades i les fa coincidir amb les del personal docent han sigut els taxistes, que ja van aturar-se, recordem, aquest dimarts, descontents amb el Departament de Territori. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El sector del taxi de Barcelona se suma a la primera jornada de vaga de docents i sanitaris prevista pel 25 de gener. I amenacen amb col·lapsar el centre de la ciutat tallant la Gran Via durant 4 hores. La concentració començarà a les 10 del matí deixant uns 5.000 taxis aparcats al llarg de la carretera. Només atendran urgències mèdiques i mobilitat reduïda.
Elite Taxi i el Sindicat del Taxi de Catalunya no descarten que la vaga acabi sent una ocupació indefinida tal com ja va passar l'estiu del 2018, ho ha dit Tito Álvarez, portaveu d'Elite Taxi.
La última vez que paramos 4 horas se suspendieron más de 300 juicios. Y es el último aviso ya. Es el último aviso. No queremos parar en las ferias, pero iremos a por la feria audiovisual, iremos a por el Mobile World Congress hasta que no se respete y se hagan cumplir las leyes catalanas. Es que manda cojones que estemos aquí todavía pidiendo que se cumpla la ley.
Tot plegat després de trencar les negociacions amb el Departament de Territori per mirar d'evitar la vaga indefinida de 4 dies previstes pel 31 de gener al 3 de febrer, coincidint amb el Congrés Audiovisual ICE.
Actualment hi ha 1.170 llicències de BTC a Catalunya, el qual el 40% són de plataformes com Uber o Bolt. Una xifra molt més elevada del que esperava el sector del taxi. El president del sindicat STAC, Luis Verbel, ha criticat que no se'ls hagi dit la veritat sobre el nombre d'autoritzacions.
O que ha habido mala fe, o bien ha habido incompetencia a la hora de contar las VTCs que finalmente eran las que quedaban. Es verdad que sí, que todas estas, como ya se ha dicho, todas estas poco a poco se irán marchando o se les agotará la autorización, pero aún así aquí están y ha sido un mazazo para el sector.
Entre les peticions del sector està la modificació de la normativa que regula el taxi perquè les plataformes com Freenow se les consideri operadors de transport. També més control policial i sancionador als vehicles BTC que operin sense llicència o garantir el compliment de les tarifes regulades.
El mateix dia que els taxistes sortiran al carrer mestres i professors convocats per diferents sindicats. Avui qui ha cridat a manifestar-se és el sindicat Professors de Secundària, que s'aturarà els dies 25 i 26. El sindicat critica la convocatòria unilateral, segons diuen, d'USTEC, però assegura que el Departament d'Educació està jugant a guanyar temps des del setembre i que no té cap voluntat de negociar.
Per tota aquesta situació, des del sindicat Professors de Secundària asseguren que la situació és insostenible i convoquen vaga pel 25 de gener sumant punts que diuen que no estan presents en les convocatòries de la resta de sindicats, com per exemple la retirada del currículum, i se sumen a la del dia 26. Ahir, els sindicats USTEC i la Intersindical es van reunir amb el Departament d'Educació, una trobada que va acabar sense acord.
De fet, des del govern, el Departament d'Educació no veu marge per incorporar més temes en les negociacions amb els sindicats per revertir les retallades a les portes d'aquesta convocatòria de vaga.
El govern va traslladar la seva proposta als sindicats, que creuen posaria fi a les retallades i demana al personal docent un realisme i pragmatisme. Per la seva banda, els representants sindicals han explicat que ara com ara no estan rebutjant la proposta, però que volen pressionar al màxim per forçar el govern i aprofitar les negociacions per incorporar altres qüestions com negociar, per exemple, el calendari escolar. Escoltem la secretària d'Educació, Patrícia Gomà, i la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
Els hem traslladat que avui incorporar coses noves no li veiem aquest marge en l'àmbit d'aquest acord, que és de reversió de retallades del que estàvem parlant, però que, òbviament, nosaltres seguim en contacte i anirem parlant.
Nosaltres aquesta proposta l'hem valorat positivament en tant que ha estat un pas endavant amb el que fins ara doncs, se'ns havia anat proposant, però igualment hem vingut aquí a portar, doncs, a introduir, no introduir, sinó a demanar alguns elements més que consideràvem importants.
Alguns altres sindicats plantegen fer una consulta als docents sobre l'acord que els proposa Educació i preguntar si són partidaris de subscriure'l o bé continuar amb les mobilitzacions.
A banda de taxistes i escoles, on també hi haurà jornades de vaga a partir del dimarts dia 24, és als centres sanitaris, Sílvia.
Hi haurà 3 vagues sanitàries a Catalunya la setmana vinent. Totes elles són similars, però estan convocades per diferents sindicats. La Intersindical, sindicat minoritari, ha cridat a la vaga el proper dimarts 24 i dimecres 25. El mateix dimecres i l'endemà dijous hi ha 2 convocatòries més. La del sindicat majoritari Metges de Catalunya, que van ser els primers en organitzar l'aturada, i la de la taula sindical de Sanitat de Catalunya, que reuneix 8 sindicats minoritaris de tot tipus de personal sanitari.
Gràcies, Sílvia. I aquest migdia, precisament, Metges de Catalunya ha ampliat els dies de vaga dels facultatius a l'1, 2 i 3 de febrer. Seran aturades parcials i estan cridats tots els metges de la sanitat pública i també de la concertada. El sindicat majoritari del sector ha assegurat que el conflicte s'allargarà mentre el Departament de Salut no aporti solucions immediates i calendaritzades.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reunirà dilluns vinent sindicats i patronals al Consell del Diàleg Social de Catalunya. Ho farà per informar-los de la situació actual dels pressupostos amb una negociació, recordem, que segueix encallada amb el Partit Socialista. Aragonès convoca aquest Consell 50 dies després d'haver-hi segellat un acord que va qualificar d'històric perquè per primera vegada havia implicat sindicats i patronals en l'elaboració dels comptes públics.
A hores d'ara, però, el govern està contrariat, sorprès i estranyat perquè el PSC encara no ha respost la seva proposta sobre la B40 i la mobilitat del Vallès, que va entregar dilluns la consellera Laura Vilagrà a la portaveu del PSC, Alicia Romero. Pels socialistes, a més d'aquest punt, també discuteixen sobre la no reobertura, sobre la no obertura de noves delegacions de la Generalitat a l'exterior, la suspensió també de la prova pilot de la renda bàsica universal o la d'un pla de xoc per a les llistes d'espera.
Des de la patronal PIME confien que la reunió d'aquest Consell del Diàleg Social amb el president Pere Aragonès sigui per anunciar que ja hi ha un acord amb aquests pressupostos, mentre que des del sindicat UGT, el seu secretari general, Camil Ros, admet preocupació pel retard en l'aprovació dels comptes d'aquest 2023 i diu que si a principis de setmana el govern no té tancat un pacte, haurà d'explicar què pensa fer.
En aquestes alçades creiem que hi hauria d'haver hagut un acord de pressupostos i, per tant, en cas d'en aquests moments no hi hagi, si què pensa fer el govern, si pensa doncs, ja portar, encara que no hi hagi majoria, la proposta de pressupostos al Parlament o quina situació vol prendre en aquests moments. Per nosaltres reiterar el nostre compromís en que hi han d'haver uns pressupostos, doncs, del progrés social i que això és important.
Canviant de qüestió, 24 hores després, la manifestació convocada per l'independentisme en contra de la cimera hispano-francesa que es va celebrar ahir a la capital catalana, la manifestació aquesta encara porta cua. Des de l'Estat li resten importància i insisteixen en la divisió dins del moviment independentista i entitats com el Consell de la República lamenten des dels micròfons de Ràdio Estel les crides a Oriol Junqueras.
Sí, el membre del Consell de la República, Antoni Castellà, ha lamentat aquest matí al matí a Ràdio Estel la xiulada que va rebre el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ahir durant la protesta contra la cimera Sánchez-Macron a Barcelona.
Amb una mobilització com aquesta era el moment de donar una imatge d'unitat perquè l'objectiu no era intern, no era cap a dins, sinó l'objectiu era cap a fora. Per tant, jo lamento al final que hi hagin dictades a ningú de l'àmbit de l'independentisme. Ho he dit sempre, tot respectant la llibertat d'expressió. Dit això, si una sèrie de gent amb llibertat d'expressió, per més que sigui una vintena, una quinzena, increpen en termes de lideratge polític, doncs democràticament ho entomes i ho assumeixes i ho aguantes.
Sobre la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la cimera, el portaveu de Demòcrates ha reiterat diverses vegades que s'ho podia haver estalviat, ja que donar només la benvinguda no és, diu, la posició que ha de tenir un president de la Generalitat.
A més, el mateix Antoni Castellà ha demanat també al govern repensar el model antiavalots dels Mossos d'Esquadra després de les càrregues que van fer alguns agents contra un grup de manifestants ahir quan baixaven per la Via Laietana de Barcelona.
Jo crec que tenim un problema d'una part de la Brimo amb una part d'agents del cos que fan política i que podrien estar perfectament amb altre tipus de cos i que venen d'altres tipus de cossos. Aquí això exigeix fer política. I fer política és quan tens un problema d'aquest tipus, el resols amb gestió. I, per tant, afrontar la remodelació de la Brimo.
Tornant a la xulada que se li va fer ahir al president d'Esquerra, ell mateix ha dit avui que li sembla bé i que forma part de la llibertat d'expressió. Tot i això, no li ha donat gaire importància perquè ha dit que era poca gent qui el va escridassar. Són declaracions del mateix Junqueras a Catalunya Ràdio.
A mi em sembla molt bé que tothom xiuli tant com cregui oportú i que xiuli qui li sembli oportú. No tinc cap inconvenient, al contrari, diguem-ne, forma part de l'exercici democràtic que la gent xiuli, aplaudeixi, animi o al contrari, diguem-ne. Per tant, em sembla bé.
A banda, des de Madrid també han arribat reaccions l'endemà d'aquesta cimera. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, diu que va ser una descortesia que el president Pere Aragonès marxés abans de la rebuda presidencial i no es quedés a escoltar els himnes oficials, Pere.
Sí, a més, el líder popular lamenta que Pedro Sánchez hagi avalat aquest comportament i creu que hauria de demanar disculpes a Macron.
Escucharle al señor Sánchez decir que agradece la presencia del presidente de la Generalitat cuando acaba de hacer todo un feo y una desconsideración al país invitado Francia y a nuestro propio país España, me parece que es un síntoma de cinismo en el que se mueve la política española.
Feijóo, que també ha criticat que Sánchez comparés la manifestació independentista a les portes de la cimera amb la proposta convocada demà dissabte a Madrid contra les polítiques del govern espanyol per col·lectius de la societat civil que tenen el suport del Partit Popular.
I des del govern espanyol, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha sucat pam aquesta manifestació independentista i ha deixat anar aquest missatge.
Ayer en Barcelona se manifestó la Catalunya del passado, la de la crispación, la de la división, la del conflicto, frente a la Cataluña del futuro, la de los acuerdos, la del diálogo, la de las grandes inversiones y las grandes oportunidades.
Hasta el migdia.
Més coses. El govern espanyol dona per tancada la polèmica amb el protocol antiavortament de Castella i Lleó després que el govern autonòmic hagi acatat formalment, segons la Moncloa, l'avís que els va fer l'executiu de Pedro Sánchez.
El govern autonòmic va enviar ahir dijous un escrit a la Moncloa en què deia que no havien aprovat cap acció o norma nova en matèria d'avortaments ni tampoc s'havia transmès cap instrucció als seus professionals sanitaris. El govern espanyol ho considera, per tant, com una rectificació oficial de la intenció inicial manifestada pel govern de Castella i Lleó d'establir un nou protocol antiavortament en aquesta comunitat autònoma.
I en un altre ordre de coses, a Catalunya el Parlament citarà el president del govern Pedro Sánchez i diversos dels seus ministres, l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy i altres dirigents com Pablo Iglesias perquè compareguin a la comissió d'investigació del cas Pegasus.
I també s'ha convocat a la responsable del CNI Esperanza Castelleiro, Félix Sanz Roldán i l'expresident del govern català Carles Puigdemont. Els socialistes han abandonat aquesta comissió avui en senyal de protesta perquè es va ampliar l'ordre del dia.
El temporal de neu i fred que viu al país ja afecta a hores d'ara 29 carreteres catalanes. La majoria són a la província de Lleida. Tres carreteres estan tallades a hores d'ara. Són la BB-4024 cap a Coll de Pal, la BB-4031 des de Castellà de Nuc fins a Toses i la C-28 a Baqueira.
I a banda, és obligatori portar les cadenes posades a 8 carreteres. Aquesta matinada els camioners no han pogut circular per l'autopista AP7 que connecta Catalunya amb França i han hagut de fer nit a Llers, a l'Alt Empordà. abordar per culpa de la neu. Des de Trànsit demanen molta prudència al volant avui i també de cara a aquest cap de setmana, que es preveu que continuï aquest temporal. Expliquen que quan hi ha neu o gel a la carretera s'ha de conduir amb suavitat i evitar fer frenades brusques. També s'ha d'augmentar la distància de seguretat i, a la mesura del possible, seguir les marques de les rodes que deixen els altres vehicles.
Les primeres conseqüències d'aquesta borrasca ja s'han començat a notar aquest matí a l'Albergadà i al Ripollès, on una seixantena d'alumnes no han pogut anar a classe perquè s'ha suspès el transport escolar.
El mal estat d'aquestes carreteres per la neu i gel ha deixat sense escola avui a un total de 63 alumnes de Gósol, Saldes, Vallcebre, la Pobla de Lillet, Castellà de Nuc i Sant Julià de Cerdanyola. Al Ripollès el transport escolar tampoc ha funcionat amb normalitat. A més, la neu també ha provocat incidències en la recollida de residus en aquests municipis. L'Ajuntament de Ripoll també demana molta precaució i ja està repartint potassa en diversos punts d'aquesta localitat.
Fixem ara a la ciutat de Barcelona, on a partir del mes d'abril podria ser obligatori el casc per circular en patinet elèctric per la ciutat.
El govern barceloní ha iniciat els tràmits per modificar l'ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles per adaptar-la al que diu la nova normativa estatal. D'aquesta manera, la capital catalana fa com Lleida o Girona, que ja han impulsat aquests canvis i obliguen a circular amb casc els conductors d'aquests vehicles de mobilitat personal. La tinenta d'alcaldia de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, diu que ho fan per protegir-los.
El que fem avui és donar un pas més en l'endreça de la mobilitat a la ciutat. És un objectiu que ens ocupa des de fa molt de temps i volem que la mobilitat a la ciutat estigui endreçada, però sobretot necessitem fer-la més segura pels més vulnerables en la mobilitat. I això és el que fem amb aquesta proposta, bàsicament, tenint en compte el creixement del nombre de patinets a la nostra ciutat.
La nova llei espanyola de trànsit, aprovada al març del 2022, ja preveia aquesta obligació d'educar casc amb patinet, però encara no s'havia aprovat el reglament que ho feia obligatori aquí a la ciutat.
I avui també hem conegut que l'Ajuntament de Barcelona es personarà en el cas de l'agressió homòfoba que va passar a l'estació de Rodalies de Plaça Catalunya el passat dia 2 de gener, quan quatre persones van colpejar amb cops de puny i de peu a dos homes dins d'un vagó de tren.
El regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, admet que calen més recursos judicials i policials i fa una crida a seguir denunciant aquests casos.
Que tenim la capacitat, no, de poder arribar a sentències condemnatòries, però que és molt important que la població denunciï, i és molt important llançar un missatge de confiança cap als diferents operadors, perquè seguim sabent, no, que es donen moltes situacions doncs que per desconfiança, per diferents qüestions, no acaben a les nostres oficines, no acaben arribant a les entitats i acaben quedant impunes.
Aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ratificar una pena de 3 anys i mig de presó per la primera agressió homòfoba al metro que arriba a un judici.
I encara a la capital catalana, els Mossos d'Esquadra demanen ajuda per trobar una menor de 12 anys que va desaparèixer ahir al districte de Sant Martí.
Es diu Alicia Isabela, fa 1,57 m d'alçada, té cabell llarg i castany i ulls marrons. Quan va desaparèixer portava jaqueta negra, texans, bambes blanques i també motxilla verda.
I encara a Barcelona us hem explicat a l'inici d'aquest informatiu que estaven pendents d'aquest incendi que continua cremant en un pis de Barcelona. Es tracta d'un primer pis de l'edifici número 173 a la travessera de les Corts, molt a prop de l'estadi del Futbol Club Barcelona. En aquests moments hi treballen 7 dotacions dels bombers per mirar d'extingir aquest foc.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Més coses. Experts en biologia sintètica del Centre de Regulació Genòmica i Pulmobiòtics han dissenyat per primera vegada un bacteri que actua com una píndola viva dins del pulmó.
Es tracta d'un tractament que redueix les infeccions pulmonars agudes en ratolins i duplica la taxa de supervivència, segons els resultats de l'estudi que s'ha publicat a la revista Nature Biotechnology. Ha estat dissenyat per combatre els bacteris resistents als antibiòtics i, en el marc de l'estudi, ha permès dissoldre amb èxit les biopel·lícules que s'acumulen a la superfície dels tubs endotraqueals de pacients amb pneumonia associada al ventilador. És la primera causa de mortalitat hospitalària.
I encara un apunt sobre ciència, perquè Andorra ha aprovat el marc legal per facilitar l'arribada dels laboratoris Grífols.
El Consell General dona llum verda al projecte de llei de recerca en l'àmbit de la salut i la biomedicina. Això permetrà tirar endavant el projecte que els laboratoris catalans tenen previst impulsar a Ordino. No tots els grups polítics han votat a favor d'aquest projecte de llei. L'oposició ha criticat les presses del govern i els ha acusat de crear una normativa pensant només en una activitat concreta.
Fem ara una breu mirada a Europa. L'exvicepresidenta de l'Eurocambra, Eva Kaili, apartada del càrrec per estar implicada en la trama pels suposats suborns de Qatar i el Marroc, denuncia tortures durant una interrogatori a Bèlgica.
Kaili va ser detinguda al setembre i va comparèixer davant el jutge la setmana passada en una audiència celebrada. Aquesta mateixa setmana, l'advocat de Kaili ha explicat que la dirigent grega va estar totalment incomunicada entre el dimecres 11 i divendres 13 de gener. Durant 16 hores va romandre en una cel·la policial. Denuncia que va passar fred, que se li va negar una segona manta i que li van treure l'abric que portava. A més, va haver de dormir amb la llum encesa. L'advocat de Kaili ha fet aquestes acusacions durant la darrera sessió en què la fiscalia belga havia de decidir si acceptava la petició per deixar-la en llibertat vigilada i ja està en presó des del passat mes de desembre.
I a banda, a nivell mundial, Alphabet, que és l'empresa que hi ha darrere del gegant Google, acomiadarà 12.000 treballadors a tot el món.
La decisió afecta a tots els equips de l'empresa, des dels equips de contractació, de funcions corporatives i també equips d'enginyeria i productes. Els acomiadaments, segons informa el conseller delegat d'aquesta empresa, són globals i seran immediats pel personal dels Estats Units. Aquesta ha estat l'última sacsejada pel sector tecnològic dies després que Microsoft també hagi anunciat l'acomiadament de 10.000 dels seus treballadors.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Dos minuts i arribarem a 2:45 de la tarda. Abans d'obrir la informació esportiva, fem un repàs a la informació local i comarcal d'aquest divendres. Un projecte del Centre de Recuperació i Educació Ambiental que hi ha a Calafell recupera la posidònia que el temporal i les onades expulsa del mar.
Els investigadors ecologistes han detectat que davant la platja d'aquest municipi del Baix Penedès hi ha un gran parc marí de posidònia que actualment està al 30% del seu esplendor. El centre de recuperació que hi ha a Calafell recupera de la sorra la posidònia expulsada de l'aigua i la recupera dins d'uns aquaris amb un total de 1.000 litres d'aigua que estan il·luminats amb unes làmpades que recreen la llum que aquestes plantes reben a 14 metres de profunditat sota el mar, ho explica el director del CREAC de Calafell, Daniel Fernández.
Hem de tenir en compte que per sota els 5 metres els grocs i els vermells, aquests colors no passen. Llavors arriben els blaus, els liles i els verds. Llavors intentem agafar un espectre de color que sigui molt semblant al que hi ha a la pradera de sota. Hem agafat mostres d'aigua de la pradera i hem reproduït les condicions.
Si el projecte dona bons resultats, la intenció dels investigadors és treballar també el cultiu de nous exemplars a partir de llavors i esqueixos, instal·lant nous aquaris que sumin fins a 8.000 litres d'aigua. Des del CREAC asseguren que la posidònia és essencial per a l'oxigen que necessitem els humans, ja que un metre quadrat de posidònia emet més oxigen que un metre quadrat de la selva amazònica.
I a Vilanova i la Geltrú, aquest cap de setmana comença la pacificació de trànsit al centre de la ciutat.
I per fer-ho possible, aquest Ajuntament del Garraf ha canviat el sentit de circulació a una quarantena de carrers. El canvi més destacat és el que es farà a la rambla principal que creua el centre de la vila i que ja no es podrà travessar amb cotxe. L'Ajuntament d'aquest municipi sosté que es volen evitar les dreceres que molts conductors utilitzaven pel centre de la ciutat. En tots els casos, el consistori garanteix l'accés dels transportistes o de les persones amb mobilitat reduïda. Un cop es consolidi aquesta pacificació, el govern construirà aparcaments dissuasius al voltant de la ciutat.
I aquest matí ha obert portes la 60a edició de la Fira de l'Oli a les Borges Blanques, una edició marcada per la baixa producció i l'encariment dels costos de producció.
El president de la denominació d'origen protegida Garrigues, Enric Dalmau, ha assegurat que en almenys 17 anys no s'havia vist una producció tan dolenta com la d'enguany, que ha estat marcada per la sequera i la calor. De moment, l'augment de preus al consumidor ha estat moderat i les cooperatives aspiren poder subministrar tota la demanda. L'oli es manté entre els 5,45 i 5,50 euros al litre a granel. El president del govern, Pere Aragonès, ha inaugurat la fira aquest matí.
I a Balaguer, els Mossos d'Esquadra han detingut la parella de la dona que dimecres a la nit va aparèixer morta a casa seva amb un ganivet clavat a l'estómac.
L'home de 44 anys està acusat d'un delicte d'homicidi. Va ser el mateix detingut qui va donar l'alerta i va explicar als agents que quan s'havia despertat havia vist la dona sobre el llit amb un ganivet clavat a l'estómac. L'acusat també va dir als agents que algun dia ella li havia expressat la seva la intenció de treure's la vida clavant-se precisament un ganivet. Finalment, però, els Mossos l'han detingut per la seva presumpta relació amb aquesta mort d'aquesta dona de 38 anys en trobar signes de criminalitat. El cas ara està sota secret d'actuacions.
Marxem ara a Ginestar, a la Ribera d'Ebre, on dos homes han robat 225 metres de cable telefònic de coure i han acabat detinguts.
Dilluns al vespre, els Mossos van rebre l'avís del robatori en una zona rural apartada del municipi. Quan s'estaven desplaçant al lloc dels fets, van localitzar els dos homes amb una furgoneta pujant per un camí. A un d'ells li van trobar un ganivet i cinta aïllant a la butxaca. En l'escorcoll del vehicle es va recuperar el cable substret, així com també diverses eines com un cúter, tisores de podar, un tornavís, guants, brides, també grampons per escalar els pals. Els dos detinguts es troben ara en llibertat a l'espera de ser citats a declarar al jutjat de Gandesa.
D'altra banda, també us ho explicava ahir, aquest detingut que va agredir sexualment una noia llançada a l'Alt Empordà. Els fets d'això va passar diumenge, feia menys d'un mes que havia sortit de la presó on havia complert condemna per una violació a una altra dona a Empúria Brava, que va passar l'any 2014.
Es tracta d'un home de 30 anys a qui l'Audiència de Girona va condemnar l'any 2015 a una pena de 9 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada un cop sortís en llibertat. La nova agressió es va produir aquest diumenge al camí de Ronda, a la zona de la Farella, pels vols de les 8 del matí d'aquest diumenge.
I acabem aquest recorregut a la Catalunya Central, on s'ha reforçat la línia de bus que enllaça Vic, Prat de Lluçanès i Berga.
A partir d'avui, la línia 476 disposarà de dues expedicions per sentit entre Vic i Prat de Lluçanès, quan fins ara només n'hi havia una. De Vic sortirà a les 7:35 del matí i de Prats de Lluçanès a la 1:05 del migdia. A partir de dilluns, la primera sortida des de Vic en direcció Berga serà de dilluns a divendres, serà de 6:50 hores i no pas a les 6:35 hores. A banda d'aquests canvis, el servei de dilluns a divendres del mes d'agost, que circula entre Vic i Prats de Lluçanès, passarà també a tenir quatre expedicions per sentit, quan fins ara només en tenia dues.
Gràcies, Pere. 2:33. Moment de repassar la informació esportiva del dia. Aquest matí els Mossos d'Esquadra han detingut l'exjugador del Barça, Dani Alves, després de declarar per una presumpta agressió sexual a una dona, Anna.
Sí, els fets van passar en una discoteca de Barcelona el passat 30 de desembre, quan la jove va avisar el servei de seguretat del local. Aleshores, la discoteca va activar el protocol, va aïllar la víctima i va avisar la policia, que li va prendre declaració. Aquest matí el brasiler ha anat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de les Corts i ha sortit arrestat en un cotxe policial. Segons fonts coneixedores, la patrulla l'ha portat fins a la Ciutat de la Justícia, on passarà a disposició judicial, i el jutge decidirà sobre la seva situació provisional mentre s'instrueix la causa.
D'altra banda, l'ex blaugrana Xavi Torres és el primer futbolista a Espanya condemnat a presó i rehabilitació per arreglar partits.
Sí, per qui no li ubiqui, Torres va ser format al planter del Barça i va arribar amb el primer equip amb Pep Guardiola dirigint la banqueta. Se l'acusa d'alterar els resultats de la competició esportiva. L'Audiència de Navarra detalla que els dos futbolistes haurien rebut 650.000 euros per motivar el seu triomf contra el Valladolid i deixar-se guanyar contra l'Osasuna en les darreres jornades de la Lliga del 2013-2014. Les penes per l'actual capità del Lugo de segona divisió ha estat de 10 mesos de presó, 22 d'inhabilitació per l'exercici de la seva professió i una multa econòmica de 400.000 euros, més una part de les costos del procés.
I en la qüestió estrictament esportiva, el Barça ja té rival als quarts de final de la Copa del Rei.
L'última eliminatòria.
Futbol Club Barcelona.
Real Sociedad.
L'eliminatòria es jugarà la propera setmana, el 25 de gener, a partit únic al Camp Nou. Tots dos equips s'han encreuat fins a 4 vegades en els quarts d'aquesta competició, on el Barça sempre ha guanyat l'eliminatòria. Recordem les posicions a la Lliga. El Barça és primer amb 41 punts i la Real Societat tercer amb només 6 punts de diferència. Pel que fa a la resta de partits, el sorteig ha volgut que hi hagi derbi a la capital espanyola, el Real Madrid. Rebrà la visita de l'Atlètic de Madrid al Santiago Bernabéu. Per tant, primers deures per Memphis Depay, que és ja jugador matalasser. El seu nou club ho ha fet oficial ara mateix i ha anunciat que el neerlandès ha signat contracte pel que queda de temporada i dues més. El contracte és de 3 milions d'euros més un en variable. Seguint amb la Copa, l'Osasuna jugarà contra el Sevilla a casa i la segona eliminatòria es disputarà a Mestalla, on el València jugarà contra l'Atlètic de Bilbao.
I pel que fa a la jornada de la Lliga d'aquest cap de setmana, aquest divendres arrenca amb el partit entre el Mallorca i el Celta de Vigo. L'Espanyol juga dissabte i Girona i Barça ho faran diumenge.
L'Espanyol rebrà demà dissabte el Betis a l'RCD Stadium a 16:45 de la tarda. Els blanquiblaus ara mateix són 14ens a la Lliga i demà intentaran buscar la fórmula per sumar els 3 punts a casa i allunyar-se de la zona de descens. En aquest partit podrà jugar la nova incorporació blanquiblava, Pierre Gabriel, que ahir ja va fer el primer entrenament amb l'equip. Diumenge al migdia, el Girona, que és 11è a la Lliga, visita el Villarreal, que és 5è. Mitchell ja sap que no podrà comptar amb el migcampista David López, que té una lesió a l'isquio de la cama esquerra, i el torn del Barça arribarà diumenge a 6:45 de la tarda. Els blaugranes rebran el Getafe al Camp Nou.
Per cert, que el Barça femení ja és més a prop d'aconseguir el primer títol de la temporada. Les jugadores de Jonathan Giraldes van desfer-se en patiment del Real Madrid per 3-1 a la pròrroga.
Sí, les blaugranes han aconseguit dominar la primera meitat gràcies a una diana de Clàudia Pina, però a partir d'aquí van patir de valent. Al minut 54 marcava el Madrid i al 60 Irene Paredes veia doble targeta groga i era expulsada. Després d'aguantar durant 30 minuts amb una jugadora menys, el partit es va decidir a la pròrroga, on ara sí el Barça es va posar les piles i va aconseguir veure porteria dues vegades més. Mariona de penal i Salma Parauyuelo als últims 10 minuts van aconseguir l'accés a la final. Pina, autora del primer gol del Barça, treia ferro del patiment.
Creo que al final no hemos sentenciado en la primera parte porque creo que hemos sido muy superiores. Apenas nos han llegado y bueno, la segunda parte nos empiezan a llegar cuando nos quedamos con una menos y nada, creo que el equipo aún así ha dado la talla hasta el nivel y ni con una menos han podido con nosotras.
Ara les blaugranes jugaran la final de la Supercopa diumenge a les 12 del migdia contra la Real Societat. Per cert, que aquest matí, a la part del magazín del programa El Matí de Ràdio Estel, han entrevistat a la doctora Eva Ferrer, que és especialista en medicina de l'educació física i l'esport al Barça i a l'Hospital Sant Joan de Déu. Doncs bé, ella és qui ha liderat l'equip que du a terme un estudi que fa un seguiment hormonal de les jugadores del Barça femení amb l'objectiu de saber com afecta la menstruació al rendiment i a les lesions. La doctora ha assegurat que és molt important tenir quantes més dades per saber quin tractament aplicar a cada jugadora lesionada.
Tenir una possible ajuda, una eina que et digui en quin moment pot haver major o menor risc, això després fa que es posin a marxa altres professionals on es creïn programes de prevenció, on es creïn xarxes de treball conjunta amb altres professionals. I al final és un win-win per tothom.
Continuem ara amb un apunt de tenis perquè avui s'ha posat en joc la tercera ronda de l'Open d'Austràlia.
Sí, l'espanyola Cristina Buch s'ha caigut contra la número 1 del món Iga Swiatek per 2-7-0 i ahir adeu al primer gran slam de la temporada. De moment se situa en la posició número 86 del rànquing mundial i té assegurat el top 100 independentment del que passi en el torneig. En el quadre masculí destaquem la victòria del grec Stefano Tsitsipas que s'ha imposat per 3-7-0 al neerlandès Talon Griekspoor i continua amb l'objectiu de desbancar Carlos Alcaraz, que és número 1 del món. De fet, si guanya el torneig, el grec lideraria aquest rànquing. Per cert, que avui Alcaraz ha penjat una imatge a les xarxes socials entrenant a pista i ja és més a prop del que va anunciar fa tan sols uns dies.
Quería comunicaros que voy a jugar en la Argentina Open. La verdad que tenía mucha ilusión de poder ir a Argentina, de jugar allí, así que nada, espero a todos por allí y nos vemos muy pronto.
Que té el cap poder reaparèixer després de la seva lesió a l'Open d'Argentina, que s'ha de disputar entre l'11 i el 19 de febrer. En badminton, a l'Open de l'Índia, Carolina Marín ha quedat eliminada als quarts de final per la número 1 del món, la tailandesa Akane Yamaguchi, per 2-7-1.
Ha habido muchos puntos muy largos y quizás eso me ha afectado a mí, a mi lenguaje corporal y sobre todo a cómo he podido controlar y recuperar después de esos puntos.
Marina ha afegit que ara toca pensar en l'Open d'Indonèsia, que ha de començar la setmana que ve.
I en handbol, la selecció espanyola pot certificar el seu pas als quarts de final del Mundial si guanya aquesta tarda a Eslovènia.
El combinat estatal està només una victòria de passar a la següent fase de la competició, gràcies també a la victòria patida que van aconseguir Jordi Rivera contra Polònia en l'últim partit. El tècnic assegurava que Eslovènia és un rival a tenir en compte.
Eslovenia ha hecho una muy buena primera fase preliminar, también ha empezado ganando y bueno, igual que nosotros, pues bueno, la primera parte de la competición pues fuimos poco a poco adaptándonos y quizá yendo a más.
El duel d'avui ha de començar d'aquí a 50 minuts, a 3:45 de la tarda, al Tauron Arena de Cracòvia. Els espanyols buscaran la cinquena victòria consecutiva.
I acabem els esports amb una notícia dirigida, sobretot, als amants de la triatló, perquè ja hi ha data, Anna, per a la que es farà a Barcelona.
Sí, serà la tardor, igual que el 2022, concretament el segon diumenge d'octubre, el dia 8. De moment no es coneixen gaires detalls de com serà, però sí que es mantindrà part del recorregut que es va fer per la façana marítima de Barcelona, la platja de la Mar Vella i el seu complex esportiu. Molt probablement es faran les tres modalitats tradicionals, com són el triatló olímpic, l'esprint i el supersprint. El període d'inscripcions s'obrirà en les pròximes setmanes.
Gràcies, Anna. Gairebé 3:45 de la tarda. Posem el dia a la cultura. Això vol dir que ja tenim a l'Olma Giró asseguda a l'estudi, que avui segurament no s'encaixarà del temps, crec que no.
Bona tarda, Xavi.
Bona tarda.
Què tal?
Bueno, s'encaixarà del temps que li deixo, no del temps que fa fora
del estudi. Temps que fa, em queixo, fa molta fred. Més enllà d'això, amb què obrim cultura, vinga.
Home, amb la gran, amb Madonna, perquè anuncia que també tocarà el dia 2 de novembre després de l'alta demanda d'entrades que hi ha hagut per al concert que ja va anunciar pel dia 1.
Patiu perquè el concert també és el mateix Palau Sant Jordi, al mateix lloc. Ara bé, Xavi, sona molt bé aquest anunci que has fet. Mm-hmm. Nova data, 2 de novembre, s'amplia perquè l'alta demanda d'entrades doncs, ha fet que hi hagi una nova data, però hem fet recerca i com a informació de servei...
I ara falten diners, no?
Falten diners. Heu de tenir molts diners si voleu anar a veure Madonna tant pel dia 1 com pel dia 2, perquè, atenció, les entrades més barates que queden, tant a Ticketmaster com a la promotora Live Nation, que són les webs oficials on s'han d'adquirir entrades, són de 340 euros, les més barates. Llavors, ja si teniu molts diners i voleu un palco i veure-ho molt bé, 1.700 euros heu de desembutxacar.
Déu-n'hi-do.
Bé, què comentar? Doncs que la gran estrella...
Riu tant de la Rosalia.
Sí, exactament, riu tant de la Rosalia. Què farà Madonna a Barcelona? Doncs el que farà serà repassar les 4 dècades de carrera musical. La gira mundial començarà a Vancouver, ho farà el 15 de juliol i passarà per 35 ciutats, entre les quals Chicago, Nova York, Miami o Los Angeles, a Europa. Per si no aconseguiu entrades a Barcelona, sapigueu que també ja passarà per altres ciutats com París o Londres. Així que ja ho sabeu.
Però no serà Madonna l'única que passarà per la capital catalana
durant
el 2023, perquè el dia 28 de febrer a la sala Razzmatazz ho farà la banda oficial de tribut a Queen. Anybody?
aquesta serà la primera parada de la gira que emprendrà el grup Queen Extravaganza a l'estat espanyol. Una gira, Xavi, que també passarà per Madrid i per Bilbao. La formació va ser seleccionada, recordem, a través d'un concurs amb votacions públiques en línia. Des d'aleshores, el seu espectacle ha girat arreu del món, però encara no havia passat mai per Barcelona, així que ho celebrem. Per cert, que si us esteu qüestionant a veure si realment imiten o fan un bon tribut a Queen, ho fan, i això ho podem saber perquè la mateixa banda va ser avalada pels dos excomponents de Queen, que són Brian May i Roger Taylor. Així que confiem que fan un bon tribut a aquesta
banda. Que no hagin pogut veure banda. Queen, poden veure-ho el dia 28 de febrer.
No bueno, serà el mateix, una...
bueno,
però...
No ho sabem, no ho sabem.
A veure, Queen n'hi ha un, i ja està, n'hi va haver un, punt, però està bé que hi hagin tributs i que puguem gaudir de la seva música a la capital comtal, en aquest cas.
Va, més coses. Avui també hem d'explicar que l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat dedicar una plaça als germans de la companyia elèctrica d'Arma, Esteve i Josep Fortuny. La plaça es farà al barri de Sants.
Atenció, perquè la ubicació...
Una cosa, perdó.
A veure,
sembla,
Xavi, m'has de tallar.
Que sembla que l'elèctrica d'Arma no tingui cap altra cançó més.
És que és la
perquè
més bona.
Perquè sempre que es parla de l'elèctrica d'Arma escoltem aquesta
Mira,
cançó.
Mira, alguna altra crítica?
No, cap crítica. No, era una reflexió general a tot
és
el país.
És la cançó més bona que tenen i d'això no n'hi ha cap dubte. Llavors procedeixo a explicar la notícia després d'aquesta crítica a... doncs a la meva, al meu escull de músiques. I és que la ubicació escollida serà l'espai enjardinat del carrer Riera de Tena, just davant l'estació del metro de Mercat Nou, i portarà el nom de plaça d'Esteve i Josep Fortuny. Segons ha celebrat el mateix grup, la nova nomenclatura d'aquest espai reforça els llaços de la banda i els germans amb el barri que els va veure néixer, Sants. Sants és un barri de molts artistes.
Home, clar. Per això, tenim Ràdio Estel aquí.
Vinga, va, aquesta decisió arriba coincidint amb els 50 anys del naixement de la banda, que tindrà el seu moment culminant, n'hem parlat molt, al concert que faran també al Palau Sant Jordi, i en aquest cas el 22 d'abril, un dia abans de Sant Jordi.
Molt bé, però avui també, parlant de música, hem de dir males notícies, perquè mor als 81 anys David Crosby, exguitarrista de la banda de folk rock The Birds.
Les notícies, sí, segons ha informat la seva família, Crosby havia passat per una llarga malaltia amb els seus companys de banda. Crosby va establir les bases, podríem dir, per al folk rock de Los Angeles durant els anys 60.
Vaja, doncs aquesta mala notícia que diem avui aquí a l'apartat de cultura. I mira, si no us podeu anar a comprar entrades pel concert de Madonna, també tenim propostes gratuïtes.
Clar, hi ha d'haver-hi de tot.
No? Hem de dir de tot, per tots els públics. Avui el MNAC obre les seves portes per compensar que ahir va haver de tancar per poder acollir la cimera hispano-francesa.
I encara esteu a temps d'anar-hi, de fet, Xavi, perquè el museu estarà obert fins les 6 de la tarda. Els operaris ahir van treballar contra el rellotge, podríem dir, per treure els rètols que indicaven l'accés a la cimera, i els han substituït pels rètols que anuncien la celebració de la gala dels Premis Gaudí, que es farà el mateix MNAC, en aquest cas, el diumenge. Una gala que n'hem parlat i que tindrà com a leitmotiv el concepte de cultivar, i on hi actuaran artistes com Queralt Lleó, Judit Neddermann i Joan Dausà, que n'anirem informant.
Va, també a Barcelona comença la celebració aquests dies de l'any nou xinès, una festa que s'allargarà durant 15 dies.
Sí, Xavi, en concret comença demà, perquè entitats catalanes i xineses com són l'Associació d'Artistes Huaxing, la Fundació Institut Cofundi de Barcelona i Casa Àsia s'organitzen totes elles per festejar l'arribada de l'any, que evidentment no coincideix amb la de l'any nou que celebrem a Occident. La celebració, deies, que durarà 15 dies, ho farà fins al 4 de febrer, així que déu-n'hi-do les jornades. A Barcelona hi haurà activitats enfocades a la cultura xinesa i seran a diferents punts. A banda, també els actes començaran oficialment demà amb una desfilada que sortirà des de l'Avinguda Vilanova a les 11 del matí. Som dissabte, bona hora. I també demà, durant tot el dia, es fa la fira gastronòmica xinesa Arc de Triomf. I aquest any, això com a curiositat, pels xinesos entren a l'any 4721. No al 2023, sinó entren al 4721 perquè van començar a comptar els anys a partir del moment de la coronació de l'emperador.
Molt bé, va, i marxem ara fins al Solsonès per parlar de l'Hostal Pinós, un dels més antics de tot Catalunya, perquè aquest matí la seva actual propietària, Mònica Segas, ha assegurat a Ràdio Estel que té intenció d'aguantar molts anys més. La propietària també ens ha desvetllat els plats estrella que es poden degustar en aquest hostal.
Sí, Xavi, quan deies que era un dels hostals més antics de Catalunya, hem de tenir en compte que va obrir les seves portes l'any 1524, i ho va fer-ho al principi per allotjar pelegrins i donar-los menjar, i de fet el regentaven uns monjos. Llavors, des dels anys 70 del segle passat, ja no funciona com a hostal, però segueix servint àpats, funciona com a restaurant. La propietària ha explicat que fins al 1900 hi havia un encreuament de camins i que, per tant, doncs, tothom havia de passar per allà, que era com una mena de carretera general, no? Que el coneixem ara com a carretera general, però clar, que a dia d'avui ja no és així. Hem de tenir en compte que l'hostal està a 900 metres d'altura, al bell mig de Catalunya. Mònica Segués ha deixat ben clar al magazín de Ràdio Estel que si algú va fins allà ha de demanar el menjar típic de la zona. També ha desvelat els imprescindibles.
Tota la vida, vull dir, l'han fet des del primer dia i és un dels plats molt típics, i la zona alta que és molt típic són les patates emmascarades. A veure, les patates emmascarades és un típic molt de la zona, que és zona d'aquí de pagès, no? La patata, totes les cases tenien patata, anys enrere, quan mataven el porc de les sobres en feien emmascarades, la cansalada, tothom tenia cansalada, i era un plat típic.
Des de l'hostal es poden veure les muntanyes del Pirineu per un costat i per l'altre les de Montserrat. Llarga vida, doncs, a l'hostal. I ja ho sabeu, si hi aneu, patates emmascarades, un plat que jo no coneixia, resulta Mira. Que és molt típic de pagès, així que ja ho sabeu.
Boníssimes. Doncs gràcies, Olma. Bon cap de setmana. Tenim propostes ja per fer durant aquests dies. Any nou xinès, avui podem anar al Manac. També qui vulgui es pot acostar...
Qui pugui pot comprar entrades per Madonna.
Madonna, i si no també en aquest hostal. Gràcies, bon cap de setmana i tornem dilluns.
Bon cap de setmana, Xavi.
Abans de passar a les novetats musicals que ens portarà Mercè Mondelo, us expliquem que l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat al jutge Pablo Llarena que deixi sense efecte la nova ordre de detenció que pesa contra ell ara pels delictes de desobediència i malversació. En aplicació, recordem, del nou Codi Penal que deroga la sedició, que era el delicte pel qual es reclamava fins ara a l'expresident Puigdemont. L'advocat del Puigdemont alega que no es va cometre malversació ni desordres públics agreujats i que la seva immunitat com a europarlamentària anul·la totes les decisions del magistrat. Aquesta cançó vol dir que ja tenim a la Mercè Mondelo a l'estudi. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Divendres i, per tant, va, moment de repassar les novetats musicals. Què ens portes avui?
Avui comencem amb Anna Mena, que publica un clàssico. Es que mi fuerza se... Anna Mena, que alguns la recordaran per haver-se posat a la pell de Marisol a la minissèrie que es va fer l'any 2009 a Antena 3.
Alguns, però jo no, eh?
D'altres, per cançons més actuals que sonen a les radiofórmules. Però si mirem sobretot el present, és una de les cantants, sens dubte, del moment. Però sembla que té més reconeixement a Itàlia que aquí. De fet, l'any passat es va quedar a les portes de representar Itàlia al Festival d'Eurovisió, malgrat ser de Màlaga, i ha col·laborat amb molts artistes italians, a més d'haver fet diversos temes en català, però el que se li dona bé de veritat és traduir cançons italianes i adaptar-les al castellà. És el que ha fet amb aquest Un Clàssico, que és una cançó italiana, realment, de la banda Hèrnia, que es publicava a ple confinament i que a Itàlia s'ha convertit en tot un èxit. Escoltem sí. L'original Superclàssico. Però mi si ferma el battito. Quando ti incontro per strada sembra un derby di coppa. Noi siamo super classico. E riempirei di mazzate quel tuo vecchio ragazzo che è un coglione galattico. E c'è una parte di te che è una parte di me che non andrà via in un attimo. Se dovesse essere la cosa. A mi m'agrada més l'original, el que passa és que Anna Mena tot el que toca ho fa bé, per tant, també m'agrada la seva versió i a més que és un tema brillant. Per cert, una cançó que segurament sonarà a la sala Rasmades el dia 21 d'abril, que la tindrem aquí a la Cantant en concert.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, si la voleu anar a veure, 21 d'abril...
A Rasmates.
El 21 d'abril a Rasmates. Va, que avui també és un gran dia, Mercè, per al Canca.
Sí, perquè el cantant malagueny no publicava àlbum des del 2018 i ara, després de 10 mesos immers en aquest projecte, treu 14 cançons recollides sota el nom Coses de los Vivientes. Tendré que empezar a fumar y ganar un oquilito, cuidarme menos, salir más. Voy a empezar ahora mismo.
poquito. Quiero gastarme mucho más en cosas que no necesito y voy a dejar de ir ya.
Aquest Propósitos de Año Nuevo és una d'aquestes cançons que publica. En aquest cas és una de la imperfecció que el malagueny reivindica amb aquests propòsits d'any nou, que són realment tot el contrari dels propòsits d'any nou que ens fem tots cada any. Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilitos, cuidarme menos, salir más, voy a empezar ahora mismito.
Aquests segur que es compleixen.
Segur, per això fa aquests propòsits, i d'aquí la gràcia i el clam final de hagamos por una vez lo que no se debe. De fet, aquest bon rotllo i aquest to desenfadat és el que fa servir el malagueny durant tot el disc. És un cinquè àlbum on també hi trobem col·laboracions de la cantautora mexicana Silvana Estrada, l'Orquestra Sinfònica Acadèmica San Vicente i també el duet Feten Feten.
Llenaré mi morral con el recuerdo de nuestro abrazo. Luciré con orgullo los puntos de esta cicatriz. Que el amor se nos cure y que vuelvan a hacerlo pedazos. Que el camino te resulte dulce y que sea...
Va, Mercè, però també tenim novetats a la música de casa nostra, perquè també està d'estrena avui, és Núria Graham.
La Vigatana publica el seu quart disc, Si clamen. Aquest Yes, It's Me, The Goldfish, fa que ens posem a la pell d'un peix daurat que neda dins la seva peixera i que, si mira més enllà del vidre, pot veure el que passarà en un futur, alguna cosa que desitgem molts o que hi ha que no desitjarien. Aquesta és una de les 13 cançons que conformen l'àlbum, un àlbum que la cantant defineix com a catastròfic amb moltes temàtiques, però també lluminós. De fet, un exemple és The Catalyst.
Molt de la Núria Graham, aquestes pujades i baixades que fa amb la veu.
Sí, i que parla de coses tristes, aparentment, d'una manera molt alegre, perquè aquesta que estàvem escoltant, tan alegre, que estem escoltant, de fet, parla de la mort, però ho fa d'una manera molt esperançadora, per tant, ho celebrem. Aquest cicle, menys del seu quart treball, és un disc que, per cert, presentarà aquesta nit a l'Auditori de Girona.
Mira, també un concert aquesta nit mateix, ja sí. Podeu anar a veure aquest nou disc de la Núria Graham. Va, i avui acabem, posem punt i final, com ho fem cada divendres, amb una efemèride. Avui l'Estel Migdia, aquí el tanca és Etta James. I per què ho fem amb ella?
Avui fa 12 anys que va morir la cantant de soul i rhythm and blues a causa d'una leucèmia, una cantant fonamental dels anys 50, reconeguda amb 6 premis Grammys i una font d'inspiració d'artistes com Adele, Beyoncé o Amy Winehouse. La recordem amb aquest I just want to make love to you.
Molt bé, Mercè, moltes gràcies. La setmana que ve més novetats musicals.
Que vagi molt bé.
I a vostès també moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest divendres, a la producció Ferran Capdevila, al control tècnic en Jordi Carretero i a la redacció de l'equip d'informatius de Ràdio Estel. Nosaltres tornem dilluns puntuals a les 2. Bon cap de setmana.